psicopatòleg Oriol Vidal Barraquer.
4 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i ja tenim el nostre politòleg de capçalera, Oriol Vidal Barraquer, aquí a la caravana. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Podem dir, no, el que comentàvem? O...
Diguem-ho, sí,
sí, eh? Diguem-ho. El primavera aquest cap de setmana.
Sí.
Què tal això?
Bé, el Joan m'ha dit, a veure aquesta cara de primavera, crec que encara la porto bastant bé. No, bé, la veritat és que...
Portes amb dignitat, molt, eh?
Porto, crec que sí, porto força dignitat. Bé, molt bé, molt bé, jo m'he passat molt bé, i en comparació amb l'any passat, que va ser una mica bogeria a nivell de gent...
És una mica caos, eh?
L'any passat va ser una mica caos, aquest any crec que molt bé.
Va, comencem per les cosites que som deia bé. Jo. Mira, primera cosita.
Dale, Romeo.
El debate, sí, sí, a pelearme, sí, por ti.
Ai,
perquè avui, que comencem de fet amb una notícia que va sortir al forn, que s'ha, sí, acabat de tancar fa una estona, que és que sabem que la setmana passada Pedro Sánchez ens va sorprendre a tots, no? Convocant eleccions pel 23 de juliol, i recordeu, ho vam dir, que aquest any seria un any electoral, ens pensàvem que ho seria fins a finals d'any, ho serà com a mínim fins aquest ara. Juliol, perquè després del resultat de les municipals i autonòmiques del passat 28, doncs Sánchez ens va deixar tots amb aquest pam de nas anunciant aquest avançament electoral. I aquest matí, per celebrar just la setmana d'aquest anunci, ha llançat un nou missatge de campanya en forma de repte pel seu rival, que és un cara a cara presidencial amb Núñez Feijóo cada setmana, és a dir, 5 cara a cares abans de les eleccions.
Déu-n'hi-do.
Feijóo ja ha dit que no, el PP ja, ja ha dit que no.
Que era una excentricitat.
Exacte, que era una excentricitat, amb el portaveu del PP dient que sabien que Pedro Sánchez està més còmode als platons que a la calle. Que el PP reivindicant-se com a partit de la calle també era divertit, però bueno, la qüestió és que han dit que no. També Yolanda Díaz també ha criticat també la mesura, perquè diu que el bipartidisme...
Anava a dir, també s'hi ha sumat, però una mica xascarrilla.
Sí, no sé, també s'ha sumat al debat, diguéssim. I jo crec que la reflexió aquí fes la següent, perquè encara que del resultat de les eleccions del proper 23 de juliol efectivament acabarà sortint escollit un president del govern, i que aquest només podrà ser o Sánchez o Feijóo, el que escollirem estrictament és la composició de Congrés i Senat, no? L'estat espanyol es regeix per un sistema parlamentari, i això el que vol dir és que el poder executiu, és a dir, el govern, no és escollit directament pel poble en unes eleccions, sinó pel Parlament, que sí que escollim nosaltres.
Que això ho hauríem d'entendre millor, crec, Oriol, perquè a vegades votem molt en format presidencialista i no acabem d'entendre els pactes.
Exacte, i ho hem de tenir ben clar el que anem a votar. Per això tenim aquest llençol taronja del Senat, no? Perquè estem escollint senadors, les llistes són molt llargues, no estem escollint simplement un president, i a més el president normalment és el candidat d'un dels partits estatals. Exacte. Que es presenta per la circumscripció de Madrid. És a dir, els votants catalans no han votat mai algú que després... Correcte. Ha sigut president estrictament, sinó que han votat partits que hi donen suport o no. Per tant, els ciutadans tindrem una oferta molt variada de candidatures, i centrar el marc de la campanya com si aquesta fos una elecció de dues candidatures, doncs beneficia evidentment els dos grans partits en un escenari en què tant PP com PSOE tenen rivals potents extrems i extrems, no? Debats d'aquestes característiques els podrien servir per aglutinar el vot que d'una altra manera es podria escapar a sumar-ho a Vox. És possible, jo crec, que veiem un cara a cara entre els dos principals.
Almenys un, segur,
Jo crec que un l'acabarem veient, no seria la primera vegada. Sánchez Díaz va batre en debat amb Rajoy, sí, a les anteriors. Jo crec que és possible, a part dels debats de caps de llista a la resta dels partits.
Diries que és el fort de Feijóo, els debats?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que Sánchez és molt més bo que Feijóo en eloqüència. És a dir, Feijóo venia com amb moltes expectatives. Des que és president del PP hem vist que rajoyeja una mica a l'hora de parlar, no? I per tant jo crec que Sánchez fa aquesta proposta sabent que les tindria les de guanyar en tants cara a cares. Jo crec que acabarà passant, Sánchez és un tio que sempre ha sortit d'una lliga d'aquestes de debats universitaris, no? I en canvi Feijóo és més d'estar per casa, per entendre'n.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa sobre aquestes eleccions, perquè és clar, el dilluns passat quan es va anunciar veníem també d'unes altres eleccions com eren les municipals. Creus que tindrà incidència aquesta... Sort proclamar, no.
La convocatòria...
Que hagi convocat eleccions en el fet dels pactes en els ajuntaments, en els consistoris? Sobretot a Catalunya.
És dir, això enterbolirà molt els debats de convocatòria de Constitució d'Ajuntaments. De fet, jo, per exemple, crec que una de les persones que pot estar contenta a la convocatòria d'eleccions és Xavier Trias, perquè crec que Esquerra davant de l'escenari electoral tan proper seria molt difícil que ara fes un tripartit per fer alcalde Collboni. Per tant, I fins i tot sense convocatòria d'eleccions també em semblaria estrany que Ernest Maragall acabés donant suport a Collboni, eh? Però
ho hauria tingut més fàcil si Ada Colau finalment hagués superat per aquelles...
Exacte, és que aquells petits 100 i pico vots i pico, haguessin fet el canvi, però sí, evidentment ho enterborirà. Jo crec que part de l'estratègia de Sánchez a l'hora d'avançar les eleccions és precisament això, que el resultat és molt fresc, que pel votant d'esquerres les victòries de PP i de Vox espanten, i que per tant aquest sentiment com de por està més vigent ara que del que estaria a finals d'any, no?
Vinga, i anem del Congrés al Parlament de Catalunya. Això el so del primavera? Sí. M'han dit que no s'escoltava del tot.
No, hi havia nítid. Alguns concerts que acaben de sentir bé, la veu també estava com molt llunyana, com hem vist aquí. I si hem de seguir parlant del tema Borràs, a mi se m'acabaran les cançons, perquè...
Déu-n'hi-do, es farà llarg, això,
exacte,
eh?
Exacte, es farà llarg. Per què Parlamento? Doncs perquè aquest divendres 9 de juny el ple del Parlament en principi escollirà un nou president per substituir a Laura Borràs, que ja no és diputada, després que la Mesa li retirés l'escó la setmana passada arrel del requeriment de la Junta Electoral Central, arrel a l'hora de la condemna per haver trossejat contractes en la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Tu creus que quan escolleixin nou president o presidenta del Parlament hi haurà nou show Borràs?
Possiblement hi haurà nou show Borràs, sí, eh? Tota aquesta setmana, tot i així...
Per això deia que va per llarg.
Exacte, però... sí, no... Jo crec que Borràs encara té vida política, no institucional, però política jo sí, crec que sí que la té. Sembla ser que l'elecció serà entre dos candidats, el que sabem fins ara, un donant dels comuns, que és Joan Carles Gallego, que presentarà un candidat, amb aquest discurs de, escolti, hi ha una majoria del que ells consideren progressista al Parlament, per tant no té sentit que la presidència caiguin junts, però jo, altra vegada, també per la proximitat de les eleccions, crec que seria estrany que Esquerra trenqués el pacte de unitat entre cometes
independentista. I més després de sortir el president Aragonès a reclamar aquest tipus d'unitat.
Exactament. Demà, de fet, l'executiva de Junts decidirà qui proposarà per president del Parlament i molt possiblement el nom que escollin serà qui acabarà guanyant la votació amb el suport d'Esquerra. Qui sembla que està més ben situada és Anna R, fins ara l'alcaldessa Vic, tot i que hi ha altres noms al si del partit que sonen. Ja veurem com es tancarà aquest debat demà.
Veurem què acaba passant. De moment, però, seguim amb Junts. Així, entre dos aigües.
Exactament. Aquesta no tenia lletra, però sabem tots el títol, no? Perquè aquesta setmana, a part de la diguéssim, la pèrdua de la presidència del Parlament de Laura Borràs, aquesta setmana també serà important per Junts, no només per certificar la mort institucional de la seva presidenta, sinó perquè acabarà celebrant primàries per escollir els caps de llista a les circumscripcions de Girona i Lleida.
Sí.
La setmana passada vam veure un moviment força estrafolari, no?, on Jaume Giró, l'exconseller d'Economia, va anunciar la seva voluntat de capçalar la candidatura de Junts al Congrés per acabar renunciant-hi en 24 hores, forçat molt probablement per Puigdemont, Borràs i Turull. Va durar una candidatura que va durar 24 hores. Suposo que el lideratge del partit, és a dir, Puigdemont, Borràs i Turull, no els interessava tornar a visualitzar la divisió al 50% que recorre les seves files, no?, entre els orgullosos hereus de la tradició convergent i els perfils més octubristes propers a les tesis de Puigdemont i Borràs.
Creus que triar Giró era triar una mica per Madrid un perfil nivell Trias?
Sí, s'acostava més a aquesta idea. De fet, el seu plantejament era dir, escolta, mentre siguem formant part de l'Estat, hem de ser Madrid i hem d'intentar arribar a acords, no? I aquesta era una mica la seva voluntat explícita. Per tant, no hi haurà primàries a Barcelona, tampoc hi haurà primàries a Girona, però la capacitat de controlar les candidatures díscoles no ha arribat al sud i a l'oest del país, perquè a Tarragona els militants juntaires hauran d'escollir entre Joan Maria Cruzet, que és també un representant més de la tradició convergent, i Héctor López Bofill, que és un dels nous incorporats independents en el món Junts, no?, fitxats en l'època del procés, i que ell ha dit que es presenta a les primàries per bloquejar la governabilitat d'Espanya i poder aixecar la suspensió de la declaració de la independència. Per tant, un discurs bastant antagònic al de Xavier Trias, per exemple, o el que podria fer Jaume Giró.
López Bofill, que no sé si ve de la famosa solidaritat, aquell invent de Jean Laporta.
Havia estat per
tot
allà.
Sí,
havia estat per allà. El Junts de Nogueres els últims anys s'ha destacat per aprofitar el Congrés com a plató de debats més a les esquerres, no? A vegades veiem des de la tribuna del Congrés a Míriam Nogueres fotre clatellades a Esquerra més que no pas al govern central. Si la candidatura que es configuri de Junts està més enfocada a aquest bloqueig institucional i la investidura d'un potencial govern alternatiu a un pacte PP i Vox depengués dels seus vots, potser finalment podríem veure el trencament del partit de Puigdemont, no? Una mort llargament anunciada per l'evidència palmària que les dues ànimes tenen característiques aparentment irreconciliables. És a dir, jo m'imagino això, Sánchez presentant una candidatura que podria arribar a sortir escollida amb els vots de Junts i Junts dir que això no va amb ells perquè el seu és Catalunya, a veure com es morien les fitxes.
Clar, ara parlaves d'una mort llargament anunciada i jo hi crec en aquesta mort llargament anunciada, però també crec que només hi ha una cosa que podria salvar-ho tot plegat i fa temps que es va parlant i que es va debatent, etcètera, etcètera, que és la tornada de Puigdemont.
La tornada del Puigdemont podria reviscular, el que passa és que crec que seguiria, és a dir, crec que dins de Junts hi conviuen persones que veuen la política d'una manera antagònica, molt diferent, i al moment del país de maneres molt diferents. Per tant, jo crec que el potencial retorn de Puigdemont el que podria és posposar aquestes diferències que crec que de fons seguirien sent irreconciliables. El seu lideratge és molt ampli, és molt transversal dins del partit, però alguns se'l creuen profundament i d'altres el veuen més com una eina de una eina del partit electoralment, no, crec jo.
I tot, ara que em parlaves de reviscular, tot plegat podria fer reviscular el PDeCAT?
És molt difícil des de fora de les institucions accedir-hi. Al PDeCAT, per exemple, li passava una cosa, no? A Barcelona, amb una candidatura de Trias, el PDeCAT no tenia espai i per tant va acabar allà dins. Si Giró finalment hagués apostat i hagués guanyat les primàries, el PDeCAT tampoc tindria espai. Ara, amb una candidatura de Nogueres, és possible que el PDeCAT pogués intentar lluitar per presentar-se a les eleccions al Congrés.
Vinga, va, obrim més temes.
Esta noite foliada, esta noite será.
Són les tanxongueires, eh?
Aquestes són les tanxongueires gallegues que deien que no havia fronteres, però de moment entre Sumar i Podemos encara hi ha una frontera que no han pogut trencar, no? Això per què? Doncs perquè avui comença la setmana decisiva, perquè divendres és la data límit perquè es puguin presentar les coalicions que es presentaran a les eleccions al Congrés.
És el que dèiem una mica, no, Oriol? Que en la convocatòria de les eleccions Pedro Sánchez es carrega una mica a la dreta, que no li dona gaire temps de fer-ho tot plegat i de reunificar-se, però sobretot l'esquerra.
Clar, jo crec que l'avançament, jo per mi, que respon a tres coses, crec. La que dèiem abans, que el sentiment de por per la potencial victòria del PP i Vox és alt per als votants d'esquerres, que agafa a Yolanda Díaz encara amb el pas canviat, sense tenir un any sencer. És a dir, si ara aquesta setmana tanca, efectivament, la coalició Sumar amb Podemos dins, tindrà menys temps del que hagués tingut fins a finals d'any per ser una líder incontestada no, dins del seu sector. I després jo crec que hi ha un altre element en l'avançament electoral, que són els moviments de Telecinco. Jo crec que...
No és broma, això, eh?
No és broma. Jo crec que la perspectiva d'un últim trimestre de l'any amb les tardes de Telecinco controlades per Ana Rosa no eren bones pel PSOE, i per tant l'avançament electoral, com a mínim, com un element més, crec que no és negligible.
Sí, Ana Rosa, que ja dic que treballarà fins a aquestes eleccions.
Exacte.
Eh?
Dèiem que si la Yolanda Díaz no és capaç de convèncer Podemos d'anar plegats a les eleccions, això molt probablement afectarà negativament les seves perspectives electorals. Això, recordem que Espanya és un país que té una vintena de províncies que escullen només 4 diputats o menys, i als partits petits en aquestes províncies els costa molt tenir representació per tal i com es reparteixen els diputats. Si aquestes dues setmanes des de l'anunci de les eleccions han estat suficients per limitar les espereses que hi ha entre la formació del post-15M i el moviment de la vicepresidenta, ho veurem aquesta setmana. Jo crec que els incentius per presentar-se junts són altíssims, que, per tant, a mi em sorprendria que acabessin anant separats, però és veritat
que... Després de les que s'han tirat? Perquè déu-n'hi-do, eh?
Em sorprendria perquè...
Inclús Pablo Iglesias des de fora.
Sí, que el paper de Pablo Iglesias també és interessant, perquè ja no té cap càrrec orgànic, però segueix governant des dels micròfons d'una manera molt
important.
I a mi em sorprendria, bàsicament, perquè si divendres fos el cas, jo pensaria que no es presenten, jo pensaria que és un moviment miop estratègicament per seva. Per tant, vaja, vull pensar que es posaran d'acord.
Si es presentessin per separat, creus que Sumar esgarraparia molts vots a Podemos?
Jo crec que sí, perquè...
La figura notòria de Yolanda Díaz.
La figura notòria de Yolanda Díaz, perquè d'alguna manera... Sumar és una operació electoral. en el fons. I crec que part de les discrepàncies són aquestes. És a dir, Podemos és un partit estructurat amb ideologia, amb congressos, amb ponències, i Sumar és una estratègia, això, pensada per les eleccions i al voltant del lideratge de Yolanda Díaz. Llavors, són dues coses que tenen un encaix complicat, però jo crec que sí, que té més bona marca ara mateix Yolanda Díaz i Sumar que Podemos.
Va, començar amb aquesta secció avui parlant del Primavera Sound. Parlem del Primavera. Rosa, sin tarjeta. Què tal, la Rosalía, el concert de Barcelona?
Fluixa.
Sí?
Fluixa de volum. Ah. Ella molt bona. Sí, a ella no se la sentia poc, però jo no se la sentia gaire, però crec que era problema de l'equalització de la seva veu, Però bé,
pot ser. M'han dit que va parlar molt català.
Va parlar català i anglès.
M'han dit, menys, de fet, l'Andreu,
Sí, va parlar català i anglès, menys quan es dirigia al tècnic de so per dir-li que li pugés el volum, amb qui deuen parlar en castellà, i li va dir, súbeme la ràdio.
No? Exacte.
Doncs posem la Rosalía per anunciar que aquest dijous comença l'aventura madrilenya del Festival Barceloní Més Internacional, que es va acabar aquest diumenge al Parc del Fòrum. I és que recordem que quan l'any passat l'organització va dir que faria una edició simultània entre Barcelona i Madrid, això va generar una certa polèmica, no?
Sí, no va agradar gaire,
No va agradar gaire. No, la decisió del festival venia després d'algunes discrepàncies amb l'Ajuntament i semblava, no?, una mica un cert xantatge institucional. Veurem com els hi va l'edició madrilenya. Aquests, deixeu-me dir, aquests dies allà al Parc del Fòrum, veient el mar en aquell entorn tan xulo, que l'únic problema que té és que fa pudor a claveguera, pensava, home, és bastant imbatible aquest entorn, tenint en compte que això que ho fan a Madrid ho fan llunyíssim de la ciutat i en un entorn que ja veurem com els va.
Aquí a Barcelona, de moment, però hi havia una organització, si no m'equivoco, de veïns que deien que molestava tot el soroll del Primavera. Es van fer notar o no?
Sí, de fet, estaven, com a mi, el dijous quan jo vaig arribar, estaven a la sortida del metro, una manifestació petita de veïns queixant-se al soroll, cosa que bueno, es pot entendre, perquè la veritat és que sí que en deu fer de soroll, són... Que, a més a més, als veïns de la zona se li acumulen uns quants festivals, no?, i per tant un cert afartament és comprensible.
Va, que ens queden 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda, i ja hi ha el tema que ve ara. Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya... És que m'agraden molt els Pets, a mi.
És molt xula aquesta cançó, ens hem posat una mica nostàlgics, no?
Sí. Gent nerviosa ja, Gent nerviosa.
Gent nerviosa, sí, perquè en Pau treballa, però sobretot estudia, perquè aquesta setmana seran les proves d'accés a la universitat, no?, les Pau, que és la seva activitat de tota la vida.
La CELE.
Exacte, la CELE que vam fer nosaltres, no? Els estudiants de segon de batxillerat i altres que venen d'altres vies d'accés, perquè hi ha altres vies d'accés per arribar a la selectivitat, s'examinaran de les matèries que porten, doncs, anys estudiant, perquè això és una mica acumulatiu, no? I amb el resultat de l'examen i la mitjana que els facin, les notes de batxillerat o dels cicles que hagin fet, tindran la nota de tall d'accés. A mi m'agradaria recordar que a casa nostra el que determina l'accés a uns estudis o uns altres és simplement la nota que marca l'oferta i la demanda de places de cada carrera, cada universitat. És un sistema de mercat lliure, de pur preu.
Això t'anava a preguntar. Tu creus que és just, això?
A mi,
és evident que s'ha de posar una línia. Això és evident.
S'ha de posar una línia, s'ha d'intentar que aquesta línia no tingui efectes negatius de renda, per exemple, no? Perquè els sistemes d'accés, allò que demanen, entrevistes, cartes de motivació, és veritat que poden acabar representant una limitació de renda que no seria justa, home, però que hi hagués un punt més d'entendre les motivacions de la persona, el perfil, fins i tot més enllà de la pura nota, no? Jo crec que tindria sentit. I crec que en algun moment podem obrir el debat sobre com s'accedeix a la universitat a casa nostra i també sobre quin paper té la universitat, perquè jo tinc la sensació que li demanem als estudis universitaris una excessiva professionalització en aquest país. Tenim una mica la universitat com una formació professional llarga, no? I a vegades jo crec que això genera una titulitis excessiva, fins i tot una oferta de títols reglats molt alta, i crec que la universitat hauria de ser un lloc més per estructurar-se el cap, més lliure, que la persona pogués anar-se configurant al llarg dels estudis una mica el que vol fer.
Això t'anava a dir, però igual em poso una mica romàntic, del romanticisme, vull dir, però la universitat, tu creus que ha perdut aquell l'esperit crític de l'estudiant?
Sí, una mica la sensació... Mira, jo vaig estudiar polítiques.
Sorpresa.
Però pensant una mica en els estudis, me n'adono que vaig escriure molt poc jo al llarg de la meva carrera. pel que hauria d'haver sigut, no? Mm-hmm. I pel que es podia esperar d'una carrera com política. Es vaig escriure poquíssim. I dius, bueno, molt examen tipotès, molt, no? I llavors dius, ostres, no ho sé si estem fent exactament el que toca a la universitat. Amb molts reptes, perquè després els professors universitaris diuen, és que ens arriben amb uns nivells de preparació molt baixos, no? A vegades, i tothom va tirant la pilota enrere. Després vas a les escoles, diuen que el problema són els pares, i al final no, és una mica culpa de tothom i responsabilitat de ningú, al revés, no?
Tu la CL què? Com et va anar?
Jo no estudiant mediocre, eh? No. A mi em va anar millor la CL que el batxillerat.
Sí?
Sí, res, un puntet més. Un puntet més a la CL
que el moment, que el però et va bé? Aquells que fan tanta rabieta?
Sí, una mica. No, i la veritat és que els exàmens de la CL crec que... A mi m'agradaven. No estaven mal fets els exàmens de la CL. Tenien, no sé, era un tipus d'examen que no m'anava malament.
Ara què, tornem al Primavera o no?
Tornem. Anem a Madrid.
Sí o no?
No.
Ah, no va dir, ui.
Té molt guardi.
Clar, és que on té una edat, ja, Oriol? On té una edat. Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Adéu.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat.